Bé, i aquesta setmana l'acabem amb un fet històric sobre la taula, amb un fet històric que ens vincula, perquè un dels tres xefs del Disfrutar, Mateu Casanyes, Eduard Xatruc, Oriol Castro, de Sitges, amb un vincle evidentíssim, amb una implicació en les activitats de la vila absoluta, bé, doncs, com els seus companys del Disfrutar, d'aquest Disfrutar que va néixer l'any 2014, va viure a Las Vegas el reconeixement a ser el millor restaurant del món. El Bulli ho fou l'any 2002 i també 2006, 2007, 2008, 2009, el Celler de Can Roca el 2013 i el 2015 i el Disfrutar el 2024. És evident que tothom en pot tenir un comentari a fer, però a nosaltres ens semblava interessant que una sitgetana que, òbviament, no només pel coneixement professional, sinó pel coneixement del mitjà on treballa i de com està la professió, ens podria fer una valoració, diguem-ne, amb molt més motiu, amb molt més pes, que no pas la que podem tenir tota la resta de mortals. Vinyet Capdet, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
S'ho veia venir, la Vinyet, això?
Doncs tenia els meus dubtes, perquè hi havia, la veritat, que estava molt renyit i hi havia una competència molt forta i moltes influències. Vull dir, aquesta llista no és fàcil estar on estan i era complicat, hi havia alguns rivals molt, molt forts. Tenia els meus dubtes, mm-hmm. Sí, tenia l'espurneta i la il·lusió de que podria ser. A més, estan en un segon lloc, o sigui, tenia tot el sentit que fossin ells, per la feina, pels resultats, per com han seguit mantenint el nivell del restaurant des del segon lloc en tot aquest any, amb innovació, amb noves tècniques, amb resultats, però hi ha molts altres factors que intervenen aquí.
Començo pel més bàsic, pels desconeixedors d'aquest món, més enllà del que comenten els mitjans de comunicació. Quina importància té una llista com aquesta, una classificació d'aquest tipus, més enllà de la repercussió mediàtica, òbviament, i pel propi establiment, des del punt de vista dels professionals de la gastronomia, és una llista valorada, és una llista reconeguda?
Actualment hi ha dues potes importantíssimes a nivell de l'alta gastronomia, no? Que són qui marquen, qui lideren la tendència. Una és aquesta llista, que sens dubte s'ha posicionat des de fa 10 anys de manera molt i molt forta, i després les estrelles Michelin.
D'acord.
Com ja sabeu, Disfrutar, doncs, va, res, l'any passat va aconseguir, doncs, les 3 estrelles, que també va ser un fet que no s'esperaven, la veritat que va ser molt, molt sobtat, i ara els primers, no? Això no és gratuït, vull dir, això és fruit d'un resultat de molta feina, i després l'impacte que té, no? Quin impacte col·lateral té això, a part de la importància, evidentment, pel propi restaurant i pels mèrits, per la feina, per els clients que pot tenir, el posicionament del restaurant, això impacta en tota la societat del voltant, impacta en Catalunya, impacta en Espanya, seguim sent focus de la gastronomia internacional, i això té efectes col·laterals, doncs, amb productors, amb proveïdors, amb distribuïdors, amb la ciutat, vull dir, en Barcelona té un impacte molt directe, però també en Catalunya. Vull dir, això s'ha de saber aprofitar. Portem molts anys, doncs, mantenint aquest nivell, i ells ho han sabut fer de manera diferent, a més amb el seu propi estil, no? No és una continuïtat, és quan s'acaba això, o sigui, és la seva continuïtat. Això és molt important.
Mm-hmm. Des del punt de vista de plantejament conceptual, i també perquè tothom ens pugui entendre, què diferencia un restaurant plantejat com els restaurants que aconsegueixen aquests reconeixements d'un restaurant, diguem-ne, dels de tota la vida, dels que podem conèixer de sempre? Si és que hi ha alguns trets diferencials en la manera de funcionar, en la manera de tractar determinats assumptes, en la manera de portar la gestió.
Home, jo crec que són dos mons molt diferents. Jo, si vols, et faig un paral·lelisme que crec que s'entén molt fàcil, i quan dono classes i comencen els estudiants de primer curs, els dic, coneixeu bé el que és la Fórmula 1 o coneixeu bé el que és l'alta costura, no?
D'acord.
O sigui, la Fórmula 1 marca la tendència, desenvolupen els millors enginyers, les millors solucions a que el cotxe, doncs, tingui corri més, perquè aquella peça que fa diferent, i al final això repercuteix amb els cotxes que portem nosaltres al dia a dia, amb més nivell. a nivell d'alta costura, de vegades veiem en una passarel·la unes modes que diu això no m'ho posaré mai a la vida, tan diferent, tant, i després d'un any, dos anys, ho portem tots al carrer. Una mica l'alta cuina, en aquests nivells, és sí. Això, no? Ells fan una reflexió molt forta sobre la cuina, un treball exhaustiu, pensament molt crític, i són molt innovadors i molt creatius en noves tècniques. I això, sens dubte, marca la tendència de futur que després tu t'ho trobes fins i tot doncs, quan vas als grans supermercats. Mm-hmm. Hi ha un producte ja fet a la indústria alimentària. I una mica això és la repercussió. O sigui, no té res a veure què és millor o pitjor, no. O sigui, de dir, jo disfruto més en un restaurant de cuina tradicional. Doncs clar que sí. I mm-hmm. ells també disfruten en un restaurant de cuina tradicional, però això no té res a veure amb cap a on va i cap a on marca la tendència d'un país o d'un producte. Fins i tot pot canviar la forma de produir o de el que és l'impacte en la societat del que mengem. Mm. O sigui, el ser referent. Igual que la Fórmula 1 o l'alta cultura.
I també des del punt de vista professional, Vinyet, tot i que això també deu ser més difícil d'escatir i al final es necessita client de tota mena, no sé si en restaurants d'aquesta categoria i d'aquest reconeixement públic hi ha client, òbviament, motivat pel fet de la innovació gastronòmica i per noves experiències, etc. Hi ha una qüestió d'estatus aquí, també, al darrere?
Aviam, sempre hi ha un preu darrere d'això. Evidentment, no tothom pot accedir a aquest tipus de restaurants, encara que tenim la sort que el preu del restaurant aquí, comparativament amb la resta d'Europa, no té res a veure. Mm-hmm. O sigui, estan molt bé de preu, encara que et semblin molt i molt cars. Val? O sigui, que no és tan car per com una experiència. O sigui, el que no s'ha de fer és anar a un tipus de restaurant d'aquest sense anar com a una experiència 360. Tu no pots anar a menjar aquest lloc de dir, vaig a menjar això i l'altre és anar a un altre món. No?
D'acord.
Anar a un altre lloc. Però crec que l'experiència que busca o el tipus de client, cada cop hi ha més gent que valora la part gastronòmica mm-hmm. i no per l'esnobisme d'anar a aquest restaurant.
Entesos.
Sempre hi ha aquesta part. Evidentment no la puc treure. Però cada cop hi ha més motivació per això.
Doncs estiro aquest fil. Aquí no es va únicament a menjar, no?
No, no. És que jo crec que és com fer un viatge. O sigui, tu quan vas a un viatge busques moltes coses que t'omplin. És que l'experiència en aquest tipus de restaurant, i sobretot en aquest, és des de que entres fins que te'n vas. O sigui, des de com t'atenen a l'entrada, en quin tipus de taula. Mira, no fa un temps vam tenir la sort d'estar al disfrutar i tenen una taula on tenen la part de l'IMSD, de la part del laboratori,
sí.
Que és una taula experiencial, que no sé si l'has vist o l'has pogut veure.
Alguna qüestió m'han comentat sobre aquesta taula experiencial?
És tremenda. O sigui, es porta a un altre món. Sembla que, mm-hmm. no sé, és que t'hi posen dins, no?
Diguem-ne que passen coses que van més enllà del que et presenten sí. simplement a la taula per menjar, no?
Clar, és que tu primer que el que menges no és com et sobta el sabor, com et sobta de com s'ha fet allò, no? I més que tens un mínim de coneixement gastronòmic, et deixa molt xocada de dir, i això com han fet? Jo, per almenys a mi, els meus dubtes sempre és això com es fa. Uh-huh. Com han aconseguit aquesta textura, o com han aconseguit aquesta intensitat de sabor, o penses que et vas a menjar una cosa tova i després és dura, o dura i tova, o t'explota, o sigui, tota la part de sorpresa, de joc, d'entrar dins del plat, d'entendre tot el storytelling, evidentment no, però és tot el conjunt i com això va sent un relat gastronòmic que t'hi posa dins, no? Una experiència. Mm-hmm. I és això, vull dir, si has tingut la sort de poder gaudir d'aquest restaurant, la gent que ha tingut la sort segur que m'està entenent amb el que estic comentant.
Que sí.
I que no treu els altres restaurants,
no.
Que hi hem de fer bona cuina catalana i més amb aquest tipus de restaurant que ara tenim com a referent, perquè hi ha molt públic i molt turisme gastronòmic que busca l'alta cuina, però busca l'autenticitat del territori. I això sí que ho hem de treballar. Mm-hmm. I també a nivell de l'administració pública ha de treballar en això. Hi ha de recolzar aquest tipus d'establiments, perquè som pioners en això, amb el Bulli,
sí.
I aquí després Celler de Can Roca, i ara disfrutar. I que, han de recolzar.
Que és que van molt... Que és que són carreres, ho dic així, molt en solitari. L'administració és molt conscient del paper que desenvolupen restaurants d'aquest tipus o no prou?
Aviam, jo crec que conscients ho són, però econòmicament la consciència no l'aplica.
Ja, està clar, allò de sempre, no?
I llavors he anat molt sol, vull dir, realment disfrutar, sí que els han valorat, els admiren, però això és un treball molt artesà d'ells tres. O sigui, han treballat i han picat pedra, aquests nois, de manera escandalosa. O sigui, realment, hi havia altres, per això teníem una sèrie de bueno, d'una mica així, d'aviam si podia ser o no podia ser,
sí,
per les influències, no? Es barallava molt el tema de l'Alquimist, que és un restaurant danès molt potent, que al final ha quedat en lloc vuitè, que jo això no m'ho esperava, per exemple, o sigui, em feia patir aquest, o Diverso, Madrid, i sabeu el que està tratant des de Madrid, i quina, com recolzen, i deia administració pública,
sí.
Doncs aquests jocs, no? O País Basc, que també recolzen més. Jo crec que a Catalunya hem de fer una valoració i de dir, hem de tratar amb això, perquè si som el referent, s'ha de fer un treball de territori i de patrimoni.
O sigui, no per menys tenir ningú, però és gairebé com si la Vinya Capdet ens digués és que aquestes tres persones no han tingut padrins.
No.
No.
O sigui, han tingut acompanyament,
però padrins no.
De la professió, de la professió del periodisme,
sí,
econòmic,
sí.
Perquè, però no padrins, perquè hem cregut amb ells, és que fan les coses fantàstiques, són treballadors, són humils, s'ho han guanyat, però no han anat apadrinats amb un tema, no sé, per dir-ho d'alguna manera, econòmica.
Sí.
No, s'ho han guanyat ells a pols, i realment aquesta humilitat i aquest treball els ha donat un molt bon fet. Estic molt content del
sector. I una qüestió final, perquè hem esgarrapat una mica aquests minuts a Vinya Capdet, però hi ha una imatge que no sé si també és molt habitual, segur que en el món de la restauració i quan hi ha reconeixements d'aquest tipus, però aquesta imatge que crida tant l'atenció de l'equip del restaurant, majoritàriament de gent jove o de gent molt jove, amb aquest entusiasme quan varen rebre, òbviament, ells com a membres de l'equip deu disfrutar amb alegria aquest primer premi com a millor restaurant del món. I, òbviament, la pregunta ha d'anar per si hi ha una connexió molt evident entre els alumnes i les alumnes de les escoles de restauració amb aquest tipus de restaurants, o si hi ha un cert enlluernament a vegades pel que poden suposar i la carrera professional d'un restaurador o d'una persona dedicada a l'hostaleria no sempre anirà per aquest camí, s'haurà d'acostumar a un altre dia a dia, diguem-ne, bastant diferent. Com rep, no sé, aquest entusiasme de tanta gent jove que treballa en restaurants d'aquest tipus quan s'està al capdavant d'una escola de formació?
Aviam, el que comentes és molt, està molt ben dit, no? Perquè realment tenen un referent. Això és com els futbolistes, no? Els nens quan comencen el futbol doncs tenen un referent i volen arribar a ser aquell referent, que jo trobo molt bé. Ningú li pot dir que tu no ho podràs ser o que tu no ho seràs, no? Però després, un cop ells estan en els estudis, comencen les seves pràctiques, cada un d'aquests nois, noies que estan estudiant cuina, doncs ja decideixen cap a quin tipus de restaurant els agrada. No tots els estudiants volen anar a l'alta cuina. Alguns estudiants volen anar cap a les col·lectivitats, a la part més de gestió, altres més a la indústria alimentària, a generar nous productes, altres els motiva molt el tema de la sostenibilitat, que és un tema que estan tocant des de molts nivells, altres a la cuina tradicional, altres a un bar-restaurant, un bar més gastronòmic i més petitó, o treballar per cadenes hoteleres. Vull dir, hi ha una mica de tot. El que sí que és cert és que aquí són els referents i els tens com a referents de manera de treballar, ja no només amb el resultat gastronòmic o plats que fan, sinó com a model de treball i model de negoci. O sigui, això també. Vull dir, una mica, això és el referent, i si no els hi treballem això i no veiem això, és que és molt bonic el que fan, i realment és fantàstic i és espectacular en quant a gust. Llavors, és impossible que si tu estimes la cuina, t'agrada menjar, disfrutes amb el producte, mimes el producte i vols estudiar per cuinar i disfrutar i estimar mentre es cuina, has de tenir aquest referent davant. És que si no estima realment l'alta gastronomia.
9 i 26 minuts, volíem unes reflexions des del punt de vista professional a aquesta notícia. La setmana que ve ja parlarem amb Oriol Castro quan torni de Las Vegas, quan això hagi baixat una mica aquest suflé, però avui ens agradava tenir aquesta reflexió des de l'àmbit professional de la mà de Vinya Capdet. Vinyet, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies, només deixa'm felicitar,
sí, i tant,
especialment a l'Oriol, que ens ajuda tant al Prado amb el tema de gastronomia en femení i amb tot el que li demanem. Un petó molt fort de tots els sitjatans i que estem molt orgullosos i molt orgulloses d'ell. Gràcies.
Gràcies, Vinyet. Adéu-siau.
Adéu.